Sí,
per altra banda, no? Tenim com les dues cares de la moneda i potser ens falta posar les dades sobre la taula.
I ja el que més m'entristeix a tot és que estiguem parlant dels joves com que nosaltres és una cosa que ens podem deixar enrere fa 30 anys,
tinc assumit.
No? I ja és una altra cosa que resta a veure amb nosaltres.
Avui, no t'explicaré el que m'ha passat aquest cap de setmana amb els amics, però ha sigut una conversa com d'allò de...
Sí, eh?
Recordes quan...
De quan ja... nosaltres,
exacte.
No? Pues això és preocupant quan comença a passar, eh? Et diria.
Bueno... Però a vegades
bé, passar,
és com una cosa que ha de passar.
Exacte. Està bé.
T'explico.
Va, explica'm.
Vinga, que avui parlarem justament de joventut, de drets, de xarxes socials, d'educació i de ciutat. Però sobretot parlarem també de com es construeixen espais segurs en un moment en què en molts casos sembla que aquests espais estan una mica en qüestió. Ho farem amb un convidat de luxe, a més, que coneix molt bé aquestes realitats, tant des del vessant polític com des de l'activisme i la reflexió.
Molt bé, doncs som-hi.
Som-hi. Avui, el col·lectiu en xarxa, polítiques joves.
Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Doncs vivim un moment de canvi, especialment perquè fa la joventut, les xarxes socials han transformat la manera com els adolescents, però també els joves, no?, i les joves es relacionen, s'informen i construeixen la seva identitat, i al mateix temps han aparegut discursos que qüestionen aquests espais, no?, propostes de prohibir-les a menors de 16 anys o de limitar-ne l'ús. És un debat que està sobre la taula perquè els riscos també estan sobre la taula i els coneixem, no? La realitat no és tan simple perquè per molts joves, i em sembla que ho comentarem,
sí,
o ho comentem,
sí,
o ho hem comentat, sí, perquè això del temps al podcast, sí, ja saps que és una mica relatiu, a la revista Orgull, per molts joves... i adolescents de LGTB, les xarxes també han estat un refugi.
Totalment, i a vegades un reflexe també, no?
Exacte, un lloc on emmirallar-se, no? Exacte, on projectar-se, on trobar referents, on trobar comunitat i paraules també per explicar-se a si mateixos. Al mateix temps estem veient com creixen discursos reaccionaris, no? També entre joves, i com determinats sectors polítics de l'extrema dreta no només qüestionen drets, sinó que també intenten assenyalar i silenciar persones que els defensen. Moltes vegades això ho hem trobat i últimament ho hem vist amb dones molt polititzades o que es dediquen a la política, polítiques d'esquerra, que han estat molt assenyalades, però també ens està passant al col·lectiu LGTB des de fa temps i avui en podrem parlar. En els darrers temps hem vist també exemples d'això amb atacs personals, dèiem, dirigits a càrrecs públics o a col·laboradores de tertúlies polítiques per motius ideològics, però també per la seva identitat, creuant línies, no?, que fins fa no tant semblaven inacceptables. És com si hi hagués consensos no?, i coses que estaven molt clares i línies vermelles que estaven molt clares que ara juguem a trencar-les.
Exacte. I
o
no
juguen.
Només, sí, i no només es juguen a trencar-les, sinó, em sembla que ho parlàvem amb tu, Lluís, que es prova també i es van fent petites proves per veure fins on està, no?, aquell llindar del dolor, no?,
sí,
per veure,
exacte,
fins on es pot arribar i a veure també l'acceptació de la gent, no?,
exacte,
amb aquestes línies que tu deies que semblava que fins un temps han estat
eren
intocables.
Eren consensos.
Doncs ara és a veure fins on més podem tirar, no?, quant més de terreny podem guanyar, no?, i la gent també, quina repercussió
mica...
i quina acceptació té, també.
Exacte,
això,
fins quin punt la societat la tenim una mica anestesiada. Llavors, davant d'aquest context també hi ha ciutats que intenten construir el contrari, no?, espais de protecció, de drets i de convivència, i avui volem parlar de tot això des de Barcelona, però també amb una mirada posada en el país.
Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
I avui ens acompanya en Javi Rodríguez, comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. Des del seu càrrec treballa en àmbits clau com l'educació, la participació juvenil, els drets LGTBI i la construcció d'una ciutat més inclusiva. I a més, ha estat una veu activa en el debat públic sobre joventut, drets i identitat, també a través d'articles i reflexions que comparteix amb nosaltres a espais com la revista Orgull. Javi, benvingut al Col·lectius, què tal?
Hola, què tal, com esteu? Gràcies per convidar-me.
Mira, estem en un moment, dèiem, on es qüestionen drets que semblaven consolidats, no? Es trenquen consensos que també semblava que ens unien com a ciutadans i ciutadanes. Tu des de dins de l'institució tens la sensació que estem avançant, que estem retrocedint? A més també, com plantejàvem a l'inici el Manel i jo, sembla que les joves i els joves estan una mica en el punt de mira d'aquest canvi de tendència ideològica. Què en penses? O què veus?
Bueno, jo crec, que estem avançant en direccions contraposades, no? Alguns estem avançant i decididament pels drets, no? Per la consolidació de drets, mentre que altres el que fan és precisament avançar enrere, no? Aquest retrocés que comentàveu vosaltres. I molts joves, doncs, coincideixen amb aquests postulats, segurament motivats, doncs, per la falta de perspectives, no? A la vida, perquè ells tenen un pessimisme respecte al seu futur, però hi ha altres, en canvi, que no, que perseveren i que són progressistes, i de fet les nostres dades ens diuen que hi ha més joves, no?, que són progressistes que no joves que són d'extrema dreta o que comulguen amb determinats posicionaments ideològics, no? Jo crec que és important també que no intentem generalitzar, no?, tot i que és evident que hi ha hagut un augment, doncs no són la majoria.
Amb això que ens deies, i fèiem referència a les xarxes socials, que és veritat que el Partit Socialista, doncs, és molt clar i vol, doncs, justament legislar l'ús i l'accés de les xarxes socials per part dels adolescents, però dèiem també nosaltres que és veritat que les xarxes socials han servit també a alguns joves o alguns adolescents per sortir de l'armari i sobretot per trobar també referents, no?, dins aquestes plataformes, que moltes vegades també ho hem qüestionat també, perquè és veritat que segurament el contingut que hi ha a les xarxes, doncs, no sempre és el de millor qualitat, no? I els referents, doncs, són molt diversos.
Aquí hem parlat, de les dificultats que ens presenten i els perills que ens presenten les xarxes, però també és veritat que hi ha aquesta altra vessant.
Clar, i com podríem, des del teu punt de vista, doncs, justament treballar això, d'alguna manera moderar o legislar l'ús de les xarxes socials i l'accés als adolescents, i també treure'n aquesta vessant positiva, que pot ser, doncs, això, doncs, per informar-se, per trobar referents, per consumir, doncs, contingut que també vagi en pro de la persona.
A veure, jo tinc clar que hem d'identificar edats en les que els riscos siguin molt superiors a qualsevol avantatge. Jo crec que hi ha edats en les que part de l'adolescència hi ha uns riscos molt notables que abans no existien i que hem de reconèixer, no? I hi ha algoritmes que poden fer un dany irremeiable, no?, en la vida d'un adolescent, sobretot quan està en una etapa molt complicada, una etapa molt complexa, amb molta pressió estètica, molta pressió social, no?, problemes de sociabilització, i moltes vegades l'algoritme el que farà serà empitjorar aquest problema, no? Per tant, hem d'identificar, primer de tot, en quin punt això és insalvable, no? I jo crec que hi ha algun moment de l'adolescència en el que els joves han de començar a utilitzar les xarxes i fer-ho dotant-los d'eines, no? Que tinguin les eines per, amb prou esperit crític, no?, poder utilitzar les xarxes i entendre quins són els seus riscos i els seus avantatges. Jo penso molt en la generació meva, jo tinc 33 anys, i jo vaig néixer, vaig créixer amb les xarxes socials, no? Però eren unes xarxes socials molt més limitades, on no hi havia un algoritme, sinó que hi havia molta més conversa entre iguals, no? I tot i així hi havia uns certs riscos. Doncs jo crec que hauríem de tornar a un model en el que els riscos no fossin tan grans, però que en certa manera, doncs, hi hagués com un balanç i sobretot una sociabilització entre iguals, que ara no passa. Ara realment molts joves estan llançats a les xarxes amb gent de tot tipus, de totes les edats, i jo crec que els riscos s'incrementen.
Jo entenc que l'acompanyament és necessari com en tot, i penso que aquí sí que s'hi estan dedicant, no?, alguns esforços i algunes actuacions, però que no podem oblidar també com des de les institucions públiques potser podem pressionar aquests creadors de les xarxes, no?, perquè és veritat que amb canvis ideològics com els que hem vingut, amb els que hem viscut últimament als Estats Units, hi ha hagut controladors, no?, de, com es diu, de temàtiques, per exemple, que s'han esborrat perquè hi ha hagut aquest canvi de tendència, i ara, per exemple, hem vist fa poc, no?, o fa un temps, que es pot identificar persones del col·lectiu amb malalties, i això abans estava més restringit. Llavors, aquí també haurien d'anar els nostres esforços com a institució, no?
Totalment. O sigui, al final hi ha dos cares de la mateixa moneda, no? D'una banda, tu tens l'eina que tu li pots donar al jove per l'ús que fa de les xarxes i quina és l'experiència que s'hi troba, i de l'altra tens la política d'empresa, no? Jo crec que mai hem de deixar en mans d'una empresa aspectes tan importants que poden afectar la vida, especialment de la gent adolescent, no? I crec que ara mateix estem en aquest context, s'està deixant en mans d'empreses, no?, aquestes polítiques, i crec que a poc a poc hem d'anar avançant cap a una regulació més gran que abordi aquests temes que realment són un perill, no?, per pel creixement i pel desenvolupament de les persones joves.
I sobretot per això que deies tu, Manel, no? Perquè és diferent, jo crec, si ets un adolescent que viu a l'Eixample, que si ets un adolescent que potser, ho hem vist aquí, no? Que viu en un poble amb menys habitants, amb menys referents, no? amb menys accessibilitat a segons quins ambients on et pots desenvolupar la teva manera de ser o créixer com a individu, no?
Sí, jo crec que en tot cas avançarem cap a un model en el que l'adolescent seguirà tenint referents o seguirà podent-se emmirallar, no? Que no és que no podrà accedir a internet, no? Sinó que podrà seguir utilitzant internet, però en aquells espais on realment hi ha un risc que és molt elevat, no? I que pot afectar el seu desenvolupament, doncs segurament s'hauran de posar límits. I crec que és important fer-ho, sobretot sense infantilitzar, sinó reconeixent que hi ha situacions que es poden sortir de les mans, però alhora entenem que hi ha un punt en el que el jove ha d'agafar les regnes de la seva vida i ha de poder, doncs, començar a utilitzar aquestes eines amb cap, amb seny, no? I bueno, doncs entenem quins són els riscos que t'he aparellat.
Javi, sí, quan vas accedir justament a aquesta responsabilitat, a aquest comissionat al principi del mandat, l'alcalde Collboni us va enviar a tots els comissionats, doncs, una carta, no? Demanant, o si més no, marcar una mica les línies del que esperaven de la vostra feina, no? En aquests comissionats a dia d'avui, i que ja ha passat un temps, fins on has pogut arribar o què és una mica el que has detectat segons el que et va demanar l'alcalde amb la realitat que t'has trobat un cop t'has posat a treballar també amb el teu equip? En què heu pogut avançar?
Bé, ara ja estem a la recta final del mandat, podríem dir, i realment els objectius que ens vam proposar el primer dia ja els comencem a tenir bastant enllestits. És cert que en l'àmbit públic les coses van més lentes que en l'àmbit privat, no? I és una qüestió també de les garanties que es donen als processos, i que són processos més lents, on hi col·laboren molts més treballadors i de més, però hem aconseguit, doncs, reforçar aspectes com la salut mental per joves, amb un nou servei, que és l'Estabé, que abasta més edats, que té 300 hores més d'atenció al mes, no? Que permet que els joves siguin atesos en hores que abans no podien. Jo crec que és important també que hem millorat aquest aspecte, no? I que hem començat també a abordar altres temàtiques, com pot ser, per exemple, l'auge de la desinformació, el tema de les pantalles, que és un tema que ve molt a col·lació del que estàvem comentant ara, no? I al final, els diversos objectius que ens vam plantejar a l'inici del mandat, doncs, és una feina constant que a poc a poc, doncs, ja estem començant a acabar de perfilar.
I quina diries que és la realitat dels adolescents LGTBI a Barcelona? Perquè aquí, per exemple, hem parlat també de realitats que viuen grans ciutats com podria ser el Chemsex. No sé com esteu vivint aquesta problemàtica o aquesta activitat des de la teva posició.
Bé, nosaltres identifiquem que els problemes més presents en el cas de les persones adolescents LGTBI són sobretot els aspectes de rebuig familiar i social, i també els aspectes vinculats a les transicions, no? Transicions de gènere, que ara mateix, doncs, ens estem trobant que es troben doncs, més dificultats en els seus entorns, sobretot a les escoles, no? I per tant, aquests són els focus principals. És cert que trobes algun cas, doncs, de consum de substàncies, de chemsex, però el chemsex, principalment, el col·lectiu més diana és aquelles persones que estan a la vora dels 30 anys. Entre els 30 i els 35 anys és el col·lectiu on està més en auge. És cert que no s'escapa a totes les edats, i per tant sempre hi ha gent de totes les edats que hi cau, no? Però en el cas de les persones més joves, doncs ens trobem que els problemes principals és sobretot la por a aquest rebuig, no? Que és una mica el que hem sentit tots, doncs, quan passàvem pel procés de sortir de l'armari. Independentment que després et trobis el rebuig o no, doncs la por sempre hi és, no? I nosaltres el que fem al final és sobretot treballar amb entitats socials, amb aquesta col·laboració sociopública, no? Per dir-ho d'alguna manera, on subvencionem projectes amb entitats que es dediquen a donar refugi, es dediquen a fer acompanyament, a fer també activitats per persones joves, no? Per exemple, nosaltres a l'Ajuntament impulsem un casal que es diu Bandada, on joves de diverses edats, en diversos grups, doncs, fan com una espècie d'esplai on van els caps de setmana, no? I veuen experiències de persones que estan passant pel mateix que elles, no? I jo crec que és important doncs, que experiències com aquestes doncs, es fomentin, i des de les institucions no podem fer més que donar suport a aquestes iniciatives que acostumen a venir doncs, d'entitats socials.
No, es parla de que també Barcelona, no? Com a ciutat oberta, diversa, sempre hem parlat de Barcelona aquí també com a aquell oasis, no? on sembla que vivim amb una bombolla, les persones del col·lectiu. Què creus que s'està fent bé des de com a ciutat, no? per les persones del col·lectiu? Quines polítiques concretes creus que estan marcant aquesta diferència i potser què queda pendent?
Doncs mira, Barcelona porta diverses dècades obrint camí, perquè va ser la primera ciutat en tenir una oficina per la no discriminació, que s'ha expandit, no? Que la Generalitat ha començat també a impulsar, un centre LGTBI que és únic a tot Espanya, no? Que al final sí. és un espai d'acollida, un espai de suport, un centre neuràlgic del col·lectiu, però a més no ens quedem aquí i ara volem anar un pas més enllà, no? Barcelona serà la primera ciutat que tindrà una ordenança d'igualtat de tracte i no discriminació, on quedarà totalment definit quins són els aspectes que es consideren discriminació des del punt de vista de l'Ajuntament i, per tant, es podrà multar en aquests aspectes. Ara mateix hi ha una clàusula a l'ordenança de convivència que és molt àmplia, que parla de comportaments homòfobs, xenòfobs, no? I no ho especifica, i per tant el que donarem serà certesa perquè els cossos de seguretat, perquè l'Ajuntament pugui posar les sancions oportunes, desplegant de manera específica doncs, la Llei Catalana d'Igualtat de Tracte. I per tant, com podeu veure, doncs, tot el que és la part més legal sempre doncs, estem bolcats, no? en que Barcelona sigui un espai segur sempre i en tot moment, no? Ara bé, nosaltres no ens quedem aquí, no? Volem també que es visibilitzi aquest recolzament. Des de que vam arribar a aquest mandat, doncs hem intentat que cada any, no, a les voltes del mes de l'orgull, durant un mes tota la nostra ciutat es vesteix en la campanya de l'orgull, no només al centre de la ciutat, sinó també als barris perifèrics, sobretot pensant en les persones adolescents, no? En aquell adolescent que no veu l'LGTBI enlloc, doncs que vegi també que a la seva ciutat, al seu barri, doncs hi ha espai per a ell, que vegi també que la seva ciutat l'estima, que li dona suport, no? I que és un aspecte molt important de la nostra manera de ser.
Amb tot això que ens expliques, i ara parlarem també de l'orgull més concretament, però recentment heu fet també doncs, un acte homenatge, heu destapat aquesta placa a Carmen de Mairena, i volíem també preguntar-te, perquè entenc que entre tota la feina que esteu fent també hi ha una part important de retre homenatge no només a aquestes figures, sinó també d'alguna manera doncs, marcar una mica aquells referents o aquelles personalitats, no?, que en el seu moment, i malgrat doncs, tot el que els anava en contra, van ser referents per diferents coses, no?, pel seu activisme, per la seva forma de fer, per la seva figura cultural, social, no? I per què heu començat una mica per Carmen de Mairena, però recordant també una mica doncs, tota aquesta història que té Barcelona i que també té doncs, els seus propis referents.
Totalment. De fet, ara que fan 50 anys, no, que estem en llibertat, no, des de la mort del dictador, estem començant a veure doncs, que aquella generació que a poc ens ha anat deixant, no té el reconeixement oportú, no? I que estaven invisibilitzats doncs, el nomenclàtor de la ciutat, en el cas de les plaques, en el cas dels reconeixements, no? Moltes vegades acabaven sent reconeixements veïnals sense un suport de l'Ajuntament, no? I jo crec que és important també doncs, que aquest sigui un mandat de memòria, que es posi sobre la taula quines són els espais o les persones, no, que hem d'homenatjar, i crec que és important també doncs, que ho fem pas a pas i sense deixar ningú enrere. Jo aquest cap de setmana ho deia clarament, persones com la Carmen que han passat pels serveis socials, que han passat per moments de marginalitat, de prostitució, no? Que puguin dir que tenen una placa a la nostra ciutat, doncs no és l'habitual, no? I és important també que convertim també en habitual que persones que formen part del paisatge de la nostra ciutat i que, en certa manera, han aportat a la nostra ciutat, doncs també tinguin un reconeixement.
A Barcelona conviuen diferents formes de celebrar l'orgull. Jo tenia moltes ganes que estiguessis aquí per preguntar-te si aquesta dicotomia orgull crític, pride, que a vegades sembla, o a mi m'ho sembla, una divisió estratègica i també ideològica de la celebració, que a vegades s'han arribat a contraprogramar moments molt importants a la ciutat. No sé, l'altre dia et vam veure treballant amb Crida, per exemple, LGTB. Esteu parlant de posar ordre aquí, de veure com poden conviure les dues celebracions d'una forma més amable?
Sí, bé, el que és clar és que l'orgull crític, no?, i els prides actuals són coses que conviuen a nivell mundial a tot arreu, no? Allà on hi hagi un orgull més crític sempre hi ha un pride, i allà on hi ha un pride sempre acaba havent-hi una marxa alternativa o més crítica que sigui més reivindicativa clàssica, no? I això és un element que és impepinable, no? Nosaltres quan vam arribar ens ho vam trobar i vam dir, simplement responen a dues maneres molt diferents de viure una mateixa reivindicació, que és la reivindicació per la igualtat, i s'ha de tractar de la mateixa manera, no? I el que vam fer va ser donar estabilitat econòmica a l'orgull crític, que no en tenia fins aquell moment. Hem fet un conveni, no?, perquè aquesta entitat, doncs, pugui seguir organitzant amb estabilitat econòmica, doncs, la seva marxa. Els hi donem suport logístic en allò que necessitin, perquè també fan algunes actuacions, també fan algunes lectures de manifest, i a més el que fem és donar-los visibilitat. Tenen el mateix número de banderoles que el Pride. És a dir, nosaltres hi ha una cosa que fem a Barcelona, que és les cares B, no?, que és on Barcelona fa les seves campanyes, i en ocasió les cedeix a organitzacions socials. En el cas del Pride i en el cas de l'orgull crític cedim el mateix número de banderoles perquè també tinguin presència als nostres carrers, no?, i que el ciutadà LGTBI pugui escollir allà on va, perquè al final el missatge que rep de les dues, no?, és que estem en un punt de reivindicació, que estem en la necessitat de reivindicar els nostres drets. Crec que al final responen a lògiques diferents, però amb un mateix objectiu, i això és el més important per nosaltres. Per això ho hem fet, no? El Pride de Barcelona sempre diu que és visibilitat, és celebració, però també és reivindicació, no? I nosaltres, doncs, amb aquest esperit, el que fem és, al final, dimensionar, no?, tots dos esdeveniments en funció del que ens ofereixen.
A mi m'agradaria no haver d'escollir entre anar a un lloc o l'altre, encara, tot i això, però bueno, entenc el que vols dir.
Bueno, treballarem.
Bueno, la marxa de l'orgull crític acostuma a ser al voltant del 18 de juny i la del Pride és el 19 de juliol. És cert que hi ha gent dels dos llocs que rebutja l'un a l'altre, però jo, per exemple, he estat a les dues. Vull dir,
exacte,
no és incompatible.
Val.
Javi, deixa que et preguntem també per un tema més aviat personal, tot i que tots ho hem acabat, doncs, visquent a través de les xarxes socials, aquests atacs que vas rebre fa dies enrere a través de les xarxes socials. I et volem preguntar, primer de tot, com ho vas viure personalment i com, d'alguna manera, doncs, sembla que justament per ocupar aquestes responsabilitats, no?, que poses la cara i poses el teu cos i poses el teu coneixement, doncs, al servei del poble, a vegades, doncs, es fa servir per aquesta part crítica. I no sé si tens també una mica la sensació, que és el que jo he pogut percebre, doncs, veia una mica la petjada que deixa tot plegat, que s'ha aprofitat una ocasió concreta justament per entrar també comentaris de l'extrema dreta i per, d'alguna manera, aprofitar una petita escletxa per entrar-hi i entrar a atac directament contra la teva persona i contra la teva figura i, el que és més important, contra la teva feina.
I perdona, perdona un segon, i que a vegades associem sempre extrema dreta amb Vox, i crec que aquí estàvem parlant d'Aliança Catalana, penso que és interessant puntualitzar-ho.
Sí, a veure, jo considero que en el càrrec ens va el fet d'assumir la crítica, i que molta gent podrà estar a favor, en contra, fins i tot de la figura, de les polítiques que porto, vull dir, jo me les he vist de tots colors, no? Ara bé, el que vaig veure aquell dia va ser una cosa totalment orquestada, que es desenvolupava en temps real, que jo la veia perquè estava etiquetat, no?, i veia com es anava fent la bola cada vegada més gran. Començaven amb una mitja veritat, tergiversant unes paraules que jo havia fet en una roda de premsa, ho associaven a un atac personal, i a poc a poc aquest atac personal anava creixent amb mentides, no? La bola era més gran, el meu currículum cada vegada era més petit, no? I era una manera també d'atacar el més senzill, no? Aquesta gent, el que no li agrada és que primer hi hagi algú que porta polítiques LGTBI específicament, que hi hagi algú que porta polítiques de joventut específicament. Per ells són càrrecs que són redundants i que no haurien d'existir, per tant ja van directament a l'essència del que porto i del que represento, no? I després em vaig adonar que tampoc era qüestió del que jo feia, era qüestió del que jo soc. O sigui, aquesta gent el que li molesta era el que jo soc, perquè després van començar amb els atacs homòfobs, van començar amb atacs d'índole personal, amb mentides, infàmies, etc. I crec que al final la lliçó que em vaig treure de tot plegat és que avui em toca a mi i després li toca al següent, no? Perquè el que vaig veure també és que tal com va arribar, al cap d'un temps va marxar, no? I és el difama que algú queda, no? Pues ells van un rere l'altre, rere l'altre, no? Jo tinc una companya de govern que acaba d'entrar com a regidora, una persona formada, treballada, amb experiència en lo privat, en lo públic, quan va entrar, per simple fet de ser de confessió musulmana, doncs va rebre una campanya d'igual magnitud, no? I tinc claríssim que li va tocar a la meva companya, m'ha tocat a mi i després li tocarà el següent, perquè el que els hi fa mal és allò que representem. Jo dic molt clar que si jo en lloc de ser jove tingués 45 anys, hi ha certs atacs que no hagués rebut per la meva condició, no? I jo, si no fos LGTBI, ja...
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia als paral·lelos, Rodríguez Alonso.